Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la fonda de Catalunya Ràdio.
Toni Guiló, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què hi fa un de Ciutadella vivint a Maó?
Bueno, em vaig casar amb una maonesa i ja se sap que les dones comanden. I vaig venir a viure a Maó i prou content que estic, a pesar de que enyora encara Ciutadella després de 35 anys.
Però el tens a menys de 40 minuts.
Sí, però a Menorca anar de Ciutadella a Maó és com anar de Barcelona a la Corunya. Eh? És una distància màxima.
Fa molt poquetes, ha obert una escola de cuina molt especial.
Sí, sí. Jo estic com a gerent de Mestral, que és una empresa d'inserció que pertany a Càritas, 100% Càritas, i nosaltres acompanyem persones. I vam pensar quines necessitats hi ha ara mateix en el mercat laboral de Menorca. I vam pensar, hostaleries, qui més? Nosaltres ja tenim tallers de fusteria, tenim tallers d'agricultura ecològica, tenim tot tipus de tallers, però vam pensar que aquest era un repte. Gràcies a l'amistat amb en Miquel Mariano, que tenia Can Agueda tancat des que es va jubilar, vam arribar a un acord i hem obert una escola d'hostaleria en el restaurant més emblemàtic de cuina menorquina de Menorca, Can Agueda.
Una escola de cuina que de ben segur té molts més al·licients que no només, diguem-ne, ensenyar a cuinar, sinó sobretot ensenyar a cuinar a persones, primer, que per una banda, que a vegades no saps a vegades què és el que es pot necessitar, però sobretot que poden donar molt.
Sí, nosaltres realment tot això que fem, que t'he comentat, de tallers d'agricultura ecològica, de fusteria, de reparació de bicicletes, són eines que emprem per acompanyar persones. La nostra labor principal és acompanyar persones. I totes aquestes persones que estan en risc o situació d'exclusió, els hi hem de donar una sortida, és tenir una feina bàsica per ells. Doncs ens hem de capacitar, no tan sols amb l'ofici que aprenen, sinó a través d'una educadora social, tota una sèrie d'itineraris on fan capacitacions a nivell personal, social, laboral, perquè surtin preparades per entrar dins el mercat laboral ordinari.
I a més aquí a Menorca, que sobretot quan comença a sortir el sol i és Setmana Santa, ja sembla que s'obri la veda i tots els restaurants obren, no? De fet, aquí segurament que hi ha més demanda que oferta, potser.
Totalment, totalment. De fet, nosaltres hem acabat el divendres, vam acabar el segon cicle de formació i pràcticament tots estan col·locats, perquè nosaltres el primer que vam fer va ser ratllar en ses patronals, CAE, PIME, ASOME, perquè a veure quines necessitats hi havia, i el que fèiem és treballar conjuntament per ensenyar a sa gent en aquelles necessitats que hi ha. No en traurem prou de gent per ser que hi ha necessitat. Però, bueno, tot és un granet de sorra que ajuda.
Però quan s'acaba l'estiu, torna a començar un nou curs?
Sí, sí, ara si deies ja estem preparant de cara a setembre. Nosaltres fem un cicle de formació de setembre a desembre i un de gener fins a Setmana Santa, a fi de que preparem les persones perquè entrin dins el mercat laboral. Si idea també és obrir aquest restaurant com a empresa d'inserció per a aquelles persones que no han assolit prou formació, s'acabin de formar però amb un contracte laboral ja i amb una feina... Però l'empresa d'inserció és una feina de pas, no poden estar més de 3 anys amb nosaltres. És perquè donin el salt en el mercat laboral ordinari.
De ben segur que el que no hi falta és cuina menorquina.
Bueno, això és bàsic. Nosaltres tenim dues línies molt marcades. Una, que sigui cuina menorquina, que sigui gastronomia de Menorca i producte de Menorca, i segona és aprofitament alimentari, evitar el malbaratament. De fet, estem fent... Ara hem presentat un projecte europeu amb altres 3 zones d'Espanya, Girona, Albacete i Canàries, per fer una línia de sensibilització i de reaprofitament alimentari. Hem d'intentar que el mínim de coses vagi a les deixalleries i vagi a rebuig.
Un projecte interessantíssim que de ben segur cada dia crearà nous professionals. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per fer-vos ressò.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts,
vermuts. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Vinga va, que ja van arribant els dies calorosos. Sembla que aquestes setmanes ja no plourà tant i tanta falta que fa l'aigua. Ara mirem el cel i diem, si no hi ha aigua, no hi ha cereals, no hi ha plantes, no hi haurà tomates. Què farem? La sostenibilitat, el medi ambient són molt importants. Però vinga, va, a veure, hem començat amb una tertúlia petitona amb Antoni Aguiló, una persona que en sap un niu, sobretot, d'ajuntar persones, de fer projectes. I des de Menorca ens han explicat aquest projecte d'una nova escola de cuina. Sempre que obre una escola de cuina, això és bo, perquè vol dir que es formaran persones, homes i dones, que poden acabar amb una cuina fent feliços a la gent. I això sempre és un motiu de joia. Va, que seguirem amb l'Òscar Gómez, un dels nostres gastrònoms de confiança, que ens portarà un restaurant que té un nom molt simpàtic. Després anirem una altra vegada cap al mar, fins a Palamós, perquè sabrem què fa en Miquel Mir, que és patró major. Què és això, el patró major d'un lloc com la confraria de pescadors de Palamós? Amb ell ho sabrem. I no marxarem gaire lluny, perquè després anirem fins a Torroella de Montgrí, concretament al costat, a Ullà, on parlarem d'una cosa fantàstica, dels gelats. Ara que arriba l'estiu, que arriben els dies calorosos, parlem de gelats amb una de les persones que en sap més, el Messi dels gelats, l'Angelo Corbito, un mestre que fa una bona colla d'anys que va començar a fer gelats de qualitat aquí a casa nostra. Amb ell i l'Hervé, el seu fill, avui parlarem de la gelateria artesana. I acabarem amb una cita. Vinga, va, comencem. Va, vaig a parar la taula.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I ja tenim l'Òscar Gómez ben a punt. Òscar, què tal, com anem?
Hola, molt bon dia, Pep.
Oi, quina gana que tinc avui, tu.
Sempre, sempre s'ha de tenir una bona predisposició i tenir una miqueta de gana.
Fantàstic, fantàstic. Què, cap on anem avui?
Mira, avui anem cap al barri de Sants, que és un dels barris gastronòmicament més dinàmics i interessants de la ciutat de Barcelona, en la meva opinió, evidentment. I anem a un restaurant que es diu Panioli, al carrer Galileu, número 30.
Carrer Galileu, per allà també en van fer un, que està al carrer Galileu, no?
Fa un temps.
Ostres. Ja ho mirarem,
fet,
ja.
D'aquesta zona n'hem fet diversos.
Sí,
i algun
sí.
Més, i algun més tinc a la recàmera d'aquesta zona per fer. Perquè la veritat és que, com dic, el barri de Sants el trobo molt, molt interessant. Hi ha propostes xules, com aquesta del Panioli, i a més variades. Amb la qual pots triar una miqueta segons el perfil que et vingui més a gust.
Uh-huh. A veure, i què s'hi menja aquí, el Panioli?
Doncs mira, el Panioli és un restaurant d'una cuina... A veure, com t'ho diria? No gosso dir moderna, però sí que és una cuina bastant actualitzada, tot i que agafa plats clàssics i els hi donen una volteta. Ara, quan us expliqui alguns dels plats, a veure si m'agafeu la intenció del que vull explicar. Deixa'm dir que fa 8 anys que van obrir, el cuiner és el Carlos Ortiz. Té això, una cuina molt divertida, molt saborosa, fa algunes virgueries tècniques, sense que sigui realment l'essència del restaurant el anar allà a veure virgueries, però sí que els agrada jugar una miqueta amb les tècniques d'elaboració a la cuina. I tenen un dels millors canelons de Barcelona dels que jo personalment he pogut provar en aquesta ciutat.
Què dius? Sí?
Sí, fan un caneló de galta sensacional, ells es fan la seva pasta. Quan és temps de calçots, a la pasta li posen una miqueta de calçot també, perquè agafi aquest gustet. El serveixen amb una salsa de miglàs, la reducció del suc de cocció de les galtes. És un caneló molt, molt top i molt ben trobat, la veritat.
Carai, home, mira, veig que també fan les espectaculars bombes,
Sí.
Que clar, que això ja...
Sí, fan bombes, fan braves, sempre amb un punt d'originalitat. Per exemple, tenen un plat que em va agradar molt, que li diuen burrata amb sopeta de tomàquets verds, que és, ells es fan la seva pròpia mozzarella casolana, li donen una forma com de tomàquet, la passen per una gelatina feta amb aigua de vegetació de tomàquet, és a dir, l'aigua que té dintre el tomàquet, que té tot l'aroma i tot el gustet, i aleshores t'ho presenten, per fora és aquesta gelatina vermella, com si fos un tomàquet, quan el talles dintre hi ha la cremositat làctica de la mozzarella i la serveixen a sobre d'una sopeta, un gaspatxet, per dir-ho, una sopa fresca de tomàquet. Està molt bo, és com una mena d'amanida que es pot menjar amb la cullera.
Que bé, que bé, carai. Sí. Què més, què més?
Mira, un humus de que li posen un puntet de remolatxa per donar-li un puntet més de color i de gust, i enmig de l'humus hi posen tartar. De què? Doncs normalment posen de truita de riu, també el pots demanar de tonyina, però a mi em va agradar molt la truita de riu, que el trobo molt, molt delicat. És una truita que han marinat durant 24 hores en fines herbes, i aleshores també l'acaben amb una miqueta, un palet, un pessic de salsa de llamàntol.
Oh, carai!
Salsa de llamàntol, sí, carai, una carai. Salsa molt potent de llamàntol, però posen res, un pessic, una miqueta, i aleshores, quan barreges l'humus amb la textura del tartar de la truita marinada i aquest record del llamàntol, la veritat és que és un plat molt divertit, molt gustós i que val molt la pena.
Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. És que, clar, a veure, ja, una cosa són, Òscar, diguem-ne, hi ha la vessant més tradicional de la cuina. Però després tenim aquest altre tipus de cuina, que podríem dir que és la cuina del bar portada a la taula, no? Tots aquests, diguem-ne, aquestes, diguem-ne, la família de les braves, la família de les croquetes, no? Totes aquestes altres famílies més de snack o de finger food ja posat a la taula, que això et dona una dimensió inimaginable.
Exacte, per això deia que la paraula moderna, no sé si se diu molt bé, però no descriu exactament el que és el panioli, però sí que és veritat que és una cuina agafant preparacions tradicionals, fent-li una miqueta de variació creativa o d'autor per part del Carlos, i presentat d'una forma molt acolorida i molt divertida. També les plantacions són molt maques.
Carai, que bé, que bé. I què, coses dolces també aquí?
Mira, coses dolces, tenen una panacota de xocolata blanca que està molt bona, i tenen unes postres que es diuen panioli, que és un gelat de xocolata fet amb un cacau de 70% Kingston, amb un toc de ron dominicà, i serveixen aquest gelat de xocolata amb oli, sal i pa de pita torrat. I aleshores, doncs, tens aquesta. Clar, no podia faltar el pa amb oli per acabar les postres d'aquest restaurant.
Bueno, home, m'hi poses una miqueta de garnatxa dolça i això ja...
Sí, i mira, i així ho fas tot de més rodonet i acabes la festa per tot, bueno, amb molta alçada.
Doncs, escolta, entrem un nou restaurant del barri de Sants, el Panioli, a la guia Virgínies, a la nostra estimada cuina. Moltíssimes gràcies!
Una abraçada, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, Òscar!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Miquel Mir, patró major de la Cofreria de Palamós. Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, què és això del patró major? Quina feina fa?
Home, primer expliquem què és, no? Doncs, o sigui, les cofradies és una associació de tots els pescadors i de tots els sectors. I cada 4 anys escollen qui serà el seu representant en unes eleccions democràtiques, i entre tots escollen la junta directiva d'aquesta cofradia, i entre ells el càrrec que serà el seu representant, el que parlarà en nom d'aquesta cofradia, i aquest és el càrrec de patró major.
Déu-n'hi-do, eh? Això és responsabilitat.
Bueno, és feina. Com que sempre has de defensar coses amb les que vius i que coneixes, no és dificultós, el que sí que vol unes hores de dedicació. I més, hi ha patrons majors que no, però al meu cas jo vaig a pescar cada dia, i quan torno de pescar després m'he de posar a fer aquestes tasques.
A quina hora t'aixeques?
Jo, a les 5:30 al matí.
I quin és d'aquests barcos del el que vas al damunt?
No, no, el tinc atracat a l'altra punta del moll.
És un barco de gamba?
És un barco d'arrossegament i de gamba, sí.
Déu-n'hi-do, com tenim l'estiu? Com aneu?
Bé, de moment es presenta bé. Estan sortint més captures que no preu, no? Tot el conflicte i tot el nostre preu aquest any no està siguent tan bo com altres anys, però de captures han començat bé. Esperem que seguim així bé.
Les gambes ja les tenim, diguem-ne, molt clares. Mira, precisament l'altre dia vam parlar amb Antoni Izquierdo i, però Palamós hi ha molt més que només gambes de Palamós. Quins són els peixos que soleu trobar més per aquí?
Home, aquí a Palamós tenim tots els sectors. Ja des del petitet, del bot petit, aquell que va una persona sola i pesca amb bams, o pesca amb xarxa i que agafen un producte més selecte, una aurada, un sarg, un llobarro, Després tenim les barques d'encerclament, que són les que treballen a la nit i es dediquen a la pesca del peix blau, l'anxova i la sardina, principalment. I després tenim tota la flota d'arrossegament. L'arrossegament també el tenim dividit. 16 barques que es poden dedicar a pescar la gamba, perquè estan dintre d'aquest pla de gestió que tenim, i després en tenim 7 més que aquestes es dediquen a pescar peix tot l'any. Vol dir que les de peix no poden anar a pescar gamba, però les de gamba sí que èpoques de l'any es poden dedicar al peix, a l'escamarlà, al lluç, a la maira, al rap.
Hi ha una d'aquestes coses que moltes vegades parlem, que és pel tema de la sostenibilitat, que diuen, mira, hem de fer la veda, no? Imaginem-nos això, que moltes vegades una a l'hora de treballar li digui, mira, ara durant 2 mesos no podràs treballar. Vosaltres ho feu sobretot per tenir un bon futur.
Exactament, i fa molts anys que ho fem. Vam ser de tota la província de Girona el primer port, que el 2012 ja vam fer 2 mesos de veda per poder ser sostenibles. Vam triar fer veda gener i febrer perquè són els mesos on les captures són més petites. La talla que capturem de gamba és més petita i, clar, el que ens interessa és una gamba que tingui una talla més gran i té més valor que si la mata és petita.
Creus que la vida d'un pescador, d'una pescadora, que ara m'ho dirà, si tenim també pescadores aquí a Palamós, teniu el valor que es mereix? És a dir, la gent us valora la vostra feina?
Jo crec que Palamós, com que és un port que per les seves característiques del fons marí, està envoltat de canons i hi ha molta gamba, doncs sí, la gamba els la valoren. El peix ja no tant. El peix jo crec que tindria que ser més ben valorat, i ara estem en un projecte també de transformació de peix per introduir peix fresc de la costa a les escoles i a l'hospital, a centres així.
Caram, a veure, explica'm això.
Sí, doncs mira, aquesta setmana hem començat, bueno, la setmana passada vam començar, i aquest peix que té menys valor econòmic, però que per no tindre valor econòmic no vol dir que no sigui bo, doncs la idea és estocar-lo, netejar-lo, i ja estem treballant amb alguna escola, estem treballant amb l'Espai del Peix, que ens ajuda a promocionar, i ara el volem introduir a comunitats com serien els menjadors dels hospitals, que la gent pogués menjar peix fresc d'aquí en comptes d'anar a buscar un peix doncs congelat, que vés a saber tu d'on ve.
Home, un bon projecte que, a més, això sí que, quan parlem de quilòmetre zero, parlem de proximitat, això ho tenim, no? Vosaltres mateixos traieu el peix del mar, l'elaboreu i el porteu directament, sigui en una escola, sigui en un hospital. I, a més, amb una cosa important, això que deies tu, no? De peixos poc valorats moltes vegades, o que la gent no els coneix, que no els consumeix, i, en canvi, peixos d'una gran vàlua gastronòmica.
Exacte, hi ha peixos. Es van començar amb una escola i va, la idea és que una vegada al mes, a les 2 setmanes, ja, ho fem cada 15 dies, posarem, i ara estan consumint peix un cop cada setmana, i els nens inclús vam anar i vam fer una valoració del peix i tots els nens estaven encantats, i els mestres ens diuen, abans quan compraven peix congelat se'l deixaven, ara se'l mengen.
Com veus el futur del peix?
El futur del peix és, en aquests moments és difícil, no? Amb el preu que se'ns ha posat el combustible, que tots som grans consumidors de combustible, el que ens estan donant per el preu, el de la gamba, no? Els productes estrella, els productes que coneix tothom, aquest que et vas a menjar en un restaurant, aquests estan ben valorats, però tota la resta de peix, aquest que és el que intentem promocionar, aquest està poc valorat, i això dificultarà una mica. L'altre són les normatives europees, que ens han limitat els dies de pesca, que nosaltres, per intentar refer el que és el fons marí i que se regeneri, doncs ens han limitat els dies de pesca. Clar, no podem anar a pescar. No només són els 2 mesos de veda. I tu te donen un número de dies a l'any per treballar i t'has d'organitzar com vulguis, però només pots pescar aquells dies. Clar, això també dificulta una mica. Però fent les coses ben fetes i siguent una mica curós, vull dir, tot el que tu respectes al mar, que el mar t'ho torna.
Aquí a la Fonda sempre diem, sense pagesia no hi ha cuina. Ara també podem dir, sense pesca no hi ha cuina.
Sense pesca no hi haurà peix. Clar, pots cuinar molta coses, en poden cuinar moltes, però que si desapareix el sector pesquer, desapareix el peix i no només, ja no només és el peix, és tot el que envolta el peix, perquè quants restaurants hi ha aquí a Palamós que viuen doncs, gràcies a la gamba. I la gent ve i menja una gamba, però no es menjarà només gamba, menja gamba i menja una altra cosa. És l'economia ja directa que generem, més tota l'economia que hi ha al voltant de peixaters, de restauració, que si desapareixem nosaltres, pues, la seva quedaran molt més limitats.
Esperem que no. Moltes gràcies.
De res, a vosaltres.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I avui toca el Baix Empordà, en una zona fantàstica, bonica, molt a prop d'un riu que va parar cap a l'Estartit. Concretament estem a Ullà. Tot i que si haguéssim fet aquesta xerrada fa una bona colla d'anys, estaríem a Torroella de Montgrí, un lloc fantàstic, perquè aquí és on hi va anar a parar fa molts i molts anys un dels millors gelaters d'avui en dia del món, que és l'Angelo Corbito, de la persona que més n'he après de sensibilitat al món del gelat i de veure que no totes les coses que posem en un congelador se'ls hi pot dir gelat. Per això avui hem vingut fins aquí, fins a un obrador. De fet, estem a una part, podríem dir, de la història de l'Angelo Corbito, que veig aquí, mira, veig aquí, mira, ja el veig, sí. Angelo, què tal, com estem?
Molt bé, Pep.
Mira, acosta't una miqueta més el micròfon. Ah, exacte, aquí mateix. Veig que ets sicilià, tu.
Sí, sí, sí. Vaig néixer a Sicília el 43, sota el bombardament dels aliats americans, i després, 14 anys, vaig emigrar primer a França, 20 anys, i després, fa 47 anys, que estic aquí a Torroella de Montgrí.
I com hi vas venir per a Torroella?
Bueno, treballava, diguéssim, per una fàbrica de siderúrgica, cuidava del sondo social i visitava les colònies de vacances que quasi tot eren al sud de França. I llavors, com em donava una setmana per cada colònia, me sobrava temps, i aquella època venir a Espanya al 62 era algo, diguéssim, innovadors. I vaig venir a parar a Torroella i ho vaig demanar. Un dia havia un hostal per poder allotjar-me per menjar, i allà vaig conèixer la meva dona.
Sí, et vas quedar amb la filla de la mestressa.
Bé, era la neta més que la filla. Era la neta, sí. Eren els tios que portaven, regentaven, diguéssim, un hostal que era història de Torroella, que era centenari, diguéssim, tot llibre i tot això. El primer telèfon se va instal·lar en aquest hostal. El llibre que parlaven de la història de Torroella, parlaven d'aquell hostal, on no se feien ni menú ni res, se feien porcions. Una porció d'això, una porció de l'altra.
És curiós perquè aquestes coses moltes vegades penses, ostres, un italià de Sicília que va anar a França i va acabar aquí a principis dels 60, que aquella època no n'hi havia tants restaurants com ara, eh?
No. Nosaltres ens vam conèixer el 62, ens vam casar 10 anys després, perquè jo venia només a les vacances, per tant tenia un poc temps per conèixer. A cap de 10 anys ens vam casar i ens vam anar a viure a França. Un l'Herbé, el meu fill, va néixer a França. I llavors, a cap de 3 anys, la família ens va demanar si la neta volia reprendre el negoci de la restauració. Jo me va encantar, el lloc que m'encantava, Torroella, l'Estartit, per mi és el paraís. Diguéssim, allora vaig tornar a Torroella i vam començar. I m'ha dit, uita, tu del menú no es poden tocar, perquè el menú som predestinat a cada dia de la setmana té un plat que és centenari, no? La paella el dijous, canelón el diumenge, la vedella amb bolets, tot estava programat. I l'única cosa que pots fer és el postre. I llavors em vaig dedicar al postre.
O sigui, vas passar del món de la siderúrgica al món del sucre, del dolç.
Al món del sucre. I llavors vaig constatar que, per exemple, que per la pastisseria no havia cap problema. Hi havia cursos, hi havia llibre, hi havia pastisser, n'hi havia un que estava enfront de nosaltres, Ignasi Capellà, que li demanava una recepta, me la donava i me l'explicava, i en el món del gelat absolutament de res. Era el neon, era de veritat res. I llavors me va estranyar. No havia cap llibre de gelat, no havia curso de gelat. El gelat era una cosa que no existia. I llavors això me va intrigar i vaig començar autodidacta, vaig començar el món de la gelateria.
I al cap d'uns quants anys ho vas concentrar tot en aquell llibre fantàstic que tenim aquí de color blau cel, que de fet és curiós perquè cada vegada que entro en un restaurant, en una pastisseria d'un restaurant, allà molt a prop de les màquines de gelat sempre hi ha un llibre blau amb el llom allà que veig a l'Angelo Corbito. Tu has sigut el pare de molts gelaters i gelateres de Catalunya.
No sé si el pare, però diguéssim que em vaig dir des d'un principi que quan jo sabria alguna cosa, no me quedaria per mi, seria mesquí. Vaig dir que la gent jove que volien aprendre, tota la gent que volia aprendre el gelat, podien aprofitar de la meva ensenyança. I per això vaig començar primer en revista, després en cursos, i al final l'editorial Bilbo m'ha demanat si volia escriure tota aquella revista que havia escrit, si ho podíem fer en un llibre, que m'ha agafat 2 anys. El llibre és algo molt important i tu ho saps. Per tant, el que escrius no pots tornar darrere. Per tant, vaig consagrar durant 2 anys amb aquest llibre. Ja crec que és una mica la Bíblia del gelater.
Tu ara en tens 80, no?
Sí, aquest any compraré 80 anys.
Déu-n'hi-do, imagina't, quan vas començar ara, com ha canviat el món del gelat?
Jo penso que d'una manera sensacional, d'una manera vertiginosa. Abans aquells gelats, ben bé, tu saps que hi havia 4 firmes industrials i poca cosa més. I ara tot el gelater, sobretot la restauració que més ha progressat. Nosaltres hem aportat alguna cosa a la restauració perquè hem parlat de poder anticongelant, de temperatura de servei, que abans el restaurador sortia el gelat del congelador a -20 i li era dur com una pedra, però això no servia el gelat. Nosaltres hem fet que el gelat a -20 se conserva igual de pastós, igual de cremós, com si fos una vitina posterior.
Clar, tu vas començar als anys 60, vas arribar aquí, jo que sóc dels 70, i puc dir que de la meva infància, podríem dir allò dels records que en tens, no? De principis dels 80, aquella època teníem el Frigo Dedo, si no recordo malament, sí. No? El Dràcula, el Popeye, sí. El Frigo Pie. La Contesa va arribar més tard. Sí. No? La Contesa va ser un postre gelat, sí. que va trencar una mica de motlles, no?
Sí, alguns gelats industrials han trencat motlles. Per mi el Polo de Frigo és una de la millor creació que ha hagut en el món de la gelateria. Imagina que estàs dintre una banyera i tu pots menjar un gelat. Després, la qualitat és una cosa, ja diguéssim, a part, però l'idea és molt bona, no? Sí, la veritat que el món del gelat industrial també ha aportat alguna novetat dins del gelat.
Mira, ara veig que arriba l'Herbe, aquí l'Herbe Corbito, que és curiós perquè, clar, Herbe, què tal, com
bon
estàs?
Dia.
A veure, de pare sicilià, de mare de Torroella, i tu neixes a França.
Sí, llavors, quan no es posaven d'acord, vaig néixer al mig.
I et van posar Herbe, eh?
Herbe, exacte, no? Un nom típic de... No ben bé de la zona on vaig néixer, però... Un nom típic del nord de França.
El teu pare, que venia del món de la siderúrgica, del ferro, i es posa a fer gelats, i tu, al principi, no en feies de gelats.
No, jo vinc del món de l'economia. Jo soc economista de llicenciatura, vaig treballar en una entitat bancària a Barcelona, i un dia el meu pare em truca i em diu: escolta'm, jo he descobert la meva gran passió, que és la divulgació del món del gelat, ara tens l'oportunitat d'incorporar-te a l'empresa familiar, o jo ja m'espavilo. En aquell moment vaig dir, bueno, agafaré una excedència d'un any i veurem què passa. I mira, ja en porto 23.
Veus que bé, un banquer també que fa gelats. Herbe, tu ets una mica més jove que jo.
No gaire més, eh?
Sí,
tu has dit del 70, però jo sóc del 73.
Del 73, ui, ets jove, i tant. Clar, en aquella època, podríem dir, quan nosaltres ens vam posar al món de treballar, el món del gelat era una cosa que, com deia ara el teu pare, no, l'Àngelo, era una cosa que hi havia, podríem dir, les grans marques, i que tu anaves a un restaurant o anaves a un bar i tu ja sabies, ja podies triar amb no gaire res, no? Entre, abans deia, no? El Frigo, el Cami, la Menorquina... Avui en dia tenim la gran sort que la gelateria artesana ha pujat molt.
Sí, per molts factors. No tan sols ha pujat la gelateria, ha pujat tot, no? Però la gelateria artesana ha pujat en el concepte de que hi ha més gent que ho fa, molta més gent preparada, i tenim una diversitat de productes bestial. És a dir, ja sigui perquè molta gent ha après de les ensenyances del meu pare, que ell és el gran introductor i divulgador que ha ampliat la base del gelat a tot arreu, ja sigui per això, ja sigui perquè hi ha hagut més gent que ha entès que això és un producte no com a refresc d'estiu, com és com es havia venut inicialment, sinó que és un aliment. Carai, un gelat ben fet porta la llet, porta la nata, porta la llet en pols, porta la combinació adequada de sucres, el saboritzant, que pot ser una xocolata, pot ser qualsevol altre producte, i dius, ostres, és que és un aliment. A partir d'aquí, la diversitat i la diferent creació de tota la gent que hi ha portat fa que aquest producte ens el trobem de molta qualitat arreu.
El que passa que, no sé si esteu amb mi, però no tot el gelat que sembla artesà és artesà. Bé. És a dir, hi ha molt petit elaborador que ja ho dic jo, que no és artesà, és a dir, que ve a partir d'unes bases geladeres i que no fa res més. Clar, jo me'n recordo que quan jo vaig començar a treballar al celler de Can Roca i vaig conèixer el senyor Corbito, l'Angelo Corbito, aquest sicilià amb denominació d'origen protegida, jo li deia, escolta, senyor Angelo, que ens podries fer un gelat de poma? I ell em deia, de quina varietat la vols, la poma? No? Golden, Granny Smith, aquella època, no? I què hi vols? Vols que t'hi posi galeta? Vols que t'hi posi un caramelo? Clar, això, tu te'n dones compte si ho pots fer-ho o no, o què hi ha darrere d'aquella persona que fa el gelat, quan em fa aquestes preguntes, no? Recordo que un dels primers sorbets que vam fer una mica així estrambòtics va ser un sorbet a l'hivern de taronja amb safrà, que això era una cosa que... I veies els brins de safrà, no? Hi ha molts llocs, diguem-ne, que el gelat no ja no t'ho demanen, això, eh?
No, mira, com moltes coses de la gastronomia, la paraula artesà en aquí també té la doble sentit. Artesà és algú que ho fa amb les seves mans. Però, clar, pot ser treballant una mica amb la nostra filosofia, reconstituint el gelat a través dels ingredients que hi intervenen, com has dit tu, un sorbet de poma, hi ha la poma, la varietat de poma que escollim, el bri, no sé, se la fem amb un moscatell determinat, la taronja natural, o, quan passa amb la cuina, pots agafar un preparat, tots hem vist que la Mars a la Romana congelats, fregits i servits. Doncs amb la gelateria, a un altre nivell, seria el mateix. Hi ha uns preparats que al final la gent els barreja amb llet o aigua, amb les proporcions que indica el fabricant del preparat, i també en treu gelat. I en diuen artesà perquè s'ho fan allà mateix, ells mateixos. A vegades hem de distingir la barrera entre l'artesà que reconstitueix el producte, que el fa des del moment zero, aquell que realment mescla, no?
Mira, jo sempre, i ara que estem a l'estiu, segurament que molta gent avui quan ens escolti dirà, ostres, és veritat, no? Jo hi ha una d'aquelles bromes que sempre faig a l'estiu, sobretot quan vaig a una gelateria, i miro i veig que hi ha un gelat que és de color blau, sempre els hi pregunto quants pitufos, quants barrufets hi ha allà dins. És necessari, no? Per fer això.
Bueno, nosaltres ja per filosofia és un gelat que no fem, no? I una mica el que dius tu, diguem, el dia que em porteu pitufos autèntics sortits del bosc, aquell dia el farem. Si em trobeu en gargamel, després farem el gelat, no? Però realment, ja no tan sols això, no? Jo sempre tinc l'experiència que en una vidrina expositora hi ha un gelat de sorbet de Gers, que és un vermell intens, i un gelat de crema de maduixa. I malauradament, la majoria dels nens d'una certa edat, quan demanen la maduixa, no enfoquen la crema de maduixa, enfoquen el dit cap al sorbet de Gers. Per què? Perquè el veuen aquell vermell pujat, aquell color intens, quan en la realitat, si tu barreges maduixes amb llet i nata, evidentment no et quedarà un color intens, et quedarà un color d'un rosa pàl·lid, un vermell pàl·lid, però que és el resultat de barrejar els ingredients que toca, no?
Curiosament, ahir mateix al vespre, allò que fem tots, allò agafant una miqueta, allò tenir aquell temps per les xarxes, i vaig veure que els últims 3-4 anyets s'ha estandarditzat molt un tipus de gelat a casa, i torno a dir gelat, i deixeu-me posar cometes, aquí la gent no en veu, però que sembla que llavors això no sé si fa més mal que bé, no? Que és allò de, mira, per fer gelat a casa molt ràpid, agafem iogurt grec, li barregem 3 o 4 maduixes, li triturem, el posem en un motlle fantàstic, el pal, i d'aquí a 6 hores ja us podeu menjar un fantàstic gelat de maduixes fet per vosaltres, no? I és clar, a veure, això és una cosa que és comestible i que fins i tot et pot agradar, però això no és un gelat.
No, a veure, és un gelat perquè és fred, però fora d'aquí és una cosa d'Instagram, per dir-ho d'alguna manera, i fàcil de fer. El gelat, per fer a casa i fet d'aquesta manera, sempre pots tenir l'orgull de dir, mira, he fet una cosa que s'assembla al gelat i és, com has dit tu, és comestible. Però un gelat va més enllà. Un gelat, veiem que és un gelat, no en el moment que el fem i ens el mengem, sinó en el moment que passa un temps. Què vull dir amb això? Que jo puc fer un gelat, un producte que estarà conservat a menys 20 graus sota zero i que el podem espatular, li podem fer una bola. Aquí és un gelat. És a dir, que un producte que està a menys 20 graus sota zero el podem treballar fàcilment. A partir d'aquí, un bon gelat, un gelat fet per un artesà, és aquell que s'adequa a la temperatura de servei, com ha comentat abans el meu pare l'Àngelo, a les necessitats del nostre congelador. Si això ho aconseguim, realment estem fent un gelat.
Som a Ullà, molt a prop de Torroella de Montgrí, avui aquí amb dos artistes del món de la gelateria. Per una banda, l'Àngelo Corbito, un sicilià que fa una colla d'anys, a partir del principi dels 60, va venir cap aquí, s'hi va quedar. Alguna cosa té de bo això del Baix Empordà, que la gent s'enamora i s'hi ve a quedar. I també tenim el seu fill, l'Hervé Corbito, que precisament ara estàvem parlant de què és i què no és un gelat. Clar, hi ha una cosa molt important amb tot això dels gelats, els sorbets, els granissats, sobretot gelats i sorbets, que és un ingredient que el tenim però que no el veiem, no? Que és l'aire. No?
Sí, també és un dels factors importants per tenir un gelat és que hi hagi la incorporació de l'aire. L'aire ens diferencia el gelat que pugui ser espatulable del que sigui un bloc de gel. Si no hi hagués aire, estaríem parlant d'un producte, bueno, el que diguem de casa, un producte compacte, un producte dur, un producte super dur. En canvi, un gelat no tenim aquesta sensació. Jo aquí diferenciaria que un producte sense aire seria un polo fort, un polo dur, i un gelat és alguna més, és aquesta cremositat, aquesta esponjositat, aquesta textura, això és un gelat.
Va, quan parlem de gelats moltes vegades, i això recordo que l'Àngel ho deia, un gelat diu sempre és un, en parlem de crema, no? I un sorbet parlem d'aigua, no? Que aigua no vol dir aigua, sinó vol dir suc de fruites, sí, sí. Etcètera, etcètera.
No? A veure, la definició, la barrera seria que un gelat que és de crema sempre porta incorporat un làctic i, en canvi, un sorbet no. Per tant, si no incorpora làctics, generalment la base sol ser aigua o sucs de la fruita o infusions d'herbes, etc etc. Seria la gran diferència.
Clar, quan aquí no teníem màquines per fer gelats, aquestes màquines que moltes són italianes, ens va passar una cosa que a la pastisseria artesana hi havia allò dels mantecados. Jo no sé tu si quan eres petit m'havies menjat o l'Àngelo segur que m'havia menjat de mantecados. No el que coneixem aquí amb el nom de mantecado, que era aquell rovell d'ou amb sucre que llavors hi barrejaves la nata.
Sí, era un gelat carregat d'ous i, com dius tu, de rovell d'ous, i que se li afegia nata, per això el deia mantecado. I la gent molt sovint no venia a buscar un gelat, venia a buscar un mantecado. Mantecado era la paraula, diguéssim, que definia el gelat.
Vosaltres en fèieu un, recordo, inclús un, no sé si era un gelat en barra, fa molt de temps, que era de nata amb pinyons. Com, què era exactament allò?
Bueno, era com un biscuit que dèiem, una barra de biscuit fet, era gelat, era fet d'això amb pinyons o ametlles, ametlla caramelitzada.
I això encara ho feu? Encara...
No, ja penso, no sé si l'herbé...
Herbé, ara em sembla que les coses van per altra banda, perquè l'altre dia vaig veure, i ara no vull pas anar cap al món de l'esnobisme del gelat, sinó de la gastronomia, eh? Però aquí podríem partir, diguem-ne, dels gelats, els gustos de tota la vida, però sí que és veritat que cada vegada, jo em suposo que la restauració et deu demanar coses no més estranyes, sinó més singulars o més personals, no?
Sí, jo crec que ara hem arribat a un punt tant de tècnica d'elaboració i de diversitat d'ingredients que ens permet pràcticament fer gelat de qualsevol cosa. Clar, els gelaters, moltes vegades, tenim ja esquematitzat una sèrie de sabors que són els estàndards, els que la gent ens demana. Però la restauració, que sempre va un pas més endavant, clar, a vegades crea un plat i en aquell plat necessito un gelat molt concret, jo sé, d'algues marines. Necessito un gelat molt concret de... Mira, l'altre dia ens varen demanar un gelat d'arengada, d'oli d'oliva, aromatitzat amb... una herba molt determinada. Val. Això, que és molt específic, que ens ho demana la restauració, que té sentit dintre d'un plat, perquè moltes vegades elaboracions d'aquestes menjades a pal sec t'ho poses a la boca i dius, ostres, què m'explota aquí a la boca, no? Té sentit dintre d'un plat, la restauració ens permet i ens demanen coses increïbles, la veritat.
Clar, és que estic pensant jo més que quan nosaltres érem petits, i per molta gent el gelat sempre és unes postres o és aquella, podríem dir, minyardissa, no?, que diuen, és a dir, aquella cosa dolça que tu pots menjar quan tens calor, quan fas postres, però avui en dia als restaurants el gelat ha entrat d'una altra manera, sí, és a dir, sí. Pots trobar gelats a l'hora dels aperitius, sí, pots trobar gelat amb una amanida, pots trobar gelat amb un foie gras, pots trobar gelat ja no només amb unes postres.
Amb moltes facetes de la gastronomia podem fer un gelat, com has dit tu, d'entrant, podem fer una tapa de musclos amb escabeig, podem continuar amb un gelat d'oli d'oliva dintre d'una sopa de tomata, per dir alguna cosa, podem pair amb un api amb llimona, podem continuar amb un gelat de boniato per acompanyar una carn i realment podem fer un postre de gelat. És a dir, que podem trobar-nos un gelat incorporat a cada un dels plats del menú o de la carta, no?
Clar, i tot això ve, Herbé, de que quan tu jo érem molt petits i anaves a un casament, hi havia l'aperitiu, hi havia el peix, llavors hi havia el sorbet de llimona.
Que era aquella, no?, llimona farcida, te'n recordes?
Exacte. I llavors et feien la carn, eh? I després ja anava el pastís,
sí, sí,
eh?
Sí, sí.
Com ha canviat això,
molt,
eh?
Molt, per sort. Per sort, perquè vol dir que tots hem evolucionat, tant els professionals com els clients com els restauradors, no? Vull dir, és una evolució conjunta de la gastronomia, no? Això és un valor afegit, un positiu per tots.
Clar. Llavors, hi ha una altra branca, que aquesta podríem dir que sí que és una mica diferent, que és el món del granitzat, eh? Sí. Això ja és una altra història.
Sí, el granitzat no se li pot dir gelat, perquè primera te'l veus. El gelat sempre necessites una cullera per menjar-te'l. I, com diu la mateixa paraula, granit. Té aquesta textura de quan fa un esclafit que ens cau la granitzada, no? Té aquesta textura de no diria gel, perquè no m'agrada utilitzar la paraula gel dintre del granitzat, però aquesta textura de granitzat que tots tenim en el cap, no? Després s'assaboritza amb llimona, taronja, maduixa, bàsicament de fruita. També es pot fer de cafè. El cafè, però, té el problema afegit, com que la màquina ha d'anar rodant, que per la pròpia característica del cafè, fa molta barromera, fa molta espuma i has de ser molt curós. És a dir, pots fer un granitzat casolà de cafè, però aquests de màquina que veiem en cafeteries no és tan usual veure'l perquè la màquina quan va girant fa molta barromera. Nosaltres, clar, quan veig un granitzat, també com has dit tu, de color blau o de color verd... No sé si és granitzat.
Clar, és que estic pensant que a veure el món de la restauració, jo crec que ha portat el gelat a una dimensió totalment, podríem dir, no desconeguda, sinó a una dimensió que no té aturador, per bé que en una gelateria, jo crec que sempre diria el mateix, no? Que hi ha el gelat aquell al gustos de tota la vida, no?
Sí.
Que per cert, aquí és on jo vaig veure que el gelat de vainilla no era de color groc,
sí,
sinó,
sí.
Sinó és de color blanc amb puntets negres.
Val. Bueno, això té una explicació. Com ha comentat abans el meu pare, i has comentat tu, es feia una base de biscuit. Es feia aquesta base de biscuit amb els ous i s'aromatitzava amb el que teníem més a prop. Generalment es podia aromatitzar amb canyella, es podia aromatitzar amb vainilla. La vainilla, que era el sabor més agradable, és el que va quedar com a color groc. Però era el color groc perquè li aportava l'ou, li aportava el rovell d'ou. Què passa? Amb l'evolució del temps i amb la incorporació de més ingredients, ja no necessitem posar-hi tant d'ou a la vainilla, perquè l'ou ens dona retrogust a ou. Podem reduir la quantitat d'ou, posar-hi un altre tipus d'emulsionant, i la vainilla podem posar el mateix gramatge i té encara més sabor de vainilla. I és clar, al final, quan veus una vainilla molt groga, vol dir que poc, segurament poc ou i molt de, deixeu-m'ho dir, colorant. En canvi, una vainilla més natural tindrà el punt just d'ou, però és clar, com que la vainilla, la vaina de vainilla és de color negre, al final es transmet aquest color així més aviat ocre, gris, de la vainilla barrejat amb l'ou, dona aquest color més tènue, no?
L'altre dia precisament em feien una broma i em deien, diu, si t'agrada la vainilla, diu, menja vainilla de veritat, diu, perquè l'aroma de vainilla es treu d'un lloc bastant insospitat, no?
Sí, sí, és d'una orquídia.
D'una orquídia, imagina.
Una orquídia assecada, no? Vull dir, la tija, no? La tija de l'orquídia amb un procés d'assecatge bastant natural, perquè la de Madagascar pràcticament és un procés molt i molt antic i molt rudimentari, vull dir, els assecadors de vainilla els atenen pràcticament en plantacions a l'aire lliure, vull dir que és un producte difícil d'obtenir perquè també és un procés llarg i en el secatge també lògicament en perden molta quantitat.
Era bé, suposo que també us ha canviat una miqueta la manera de pensar a l'hora de fer gelats amb aquests gustos, podem dir, o modes que hi ha hagut els últims, podríem dir l'última dècada, no? El producte, per exemple, el concepte aquest del light, és a dir, fer un gelat que no tingui tantes calories o fer un gelat que no tingui tant sucre, però clar, el sucre, a part d'endolcir, és un anticongelant.
Sí. Clar, el gelat en certa mesura s'ha intentat adaptar una mica a les modes que hi ha, però el gelat és un gelat i, com has comentat tu, tenim un ingredient fonamental que és el sucre, que no tan sols ens dona un poder edulcorant, sinó que ens és molt important per un poder anticongelant. Nosaltres, per la nostra manera de treballar, no treballem només amb un sucre, treballem amb una varietat entre 8 i 10 sucres diferents. Cada un amb la seva característica jugues amb un poder edulcorant més alt, més baix, i l'altre amb l'anticongelant. I la combinació d'aquests sucres et dona el punt just. Què passa? Amb les modes actuals de baixar de sucre i tot plat, la gent confon el que sigui menys dolç amb que tingui menys sucre. Són dues coses absolutament diferents. Clar, quan li dius, no, miri, jo puc tenir un gelat amb una percepció edulcorant menor, però és que n'hi he de posar sucre, digue-li sacarosa, digue-li dextrosa, digue-li maltodextrina, glucosa, sucre, és igual, però n'hi he de posar perquè me fa aquest efecte anticongelant. Sempre ens surt el graciós de Ton que diu, no, és que jo a tal lloc he menjat un gelat sense sucre. I clar, ja no vols entrar en debat perquè sí que hi ha productes que poden actuar com anticongelant, però són productes, entre cometes, bastant nocius. És a dir, que la legislació et permet un gramatge molt petit. Són sucres que pràcticament deriven dels alcohols. Politiol, xantitol, tots aquests, que al final te poses una quantitat tan petita i això en l'estómac no va bé. Nosaltres preferim dir, uiti, el gelat és això, té aquestes característiques i s'ha d'acceptar com és. I a partir d'aquí, doncs, ens adaptem. Ara també ens trobem que hi ha una moda vegana molt important i que el gelat tenia la problemàtica de que la gent, amb els sorbets no hi ha problema, però amb les cremes veganes sí, perquè clar, hem dit que les cremes porten làctics. Clar, un dels ingredients fonamentals de les cremes és la llet en pols. Clar, aquesta llet en pols és qui ens recollia la part no sòlida de la mescla, la llet o l'aigua. Clar, traslladar aquest ingredient, perquè la gent, bueno, no hi posis llet de vaca i poses llet de soja. Bueno, és que no és tan senzill. Quin és l'ingredient que em recull tota aquesta aigua lliure? Clar, amb un gelat vegà, com que no tenim la llet en pols, hem de trobar fibres, proteïnes, que ens facin aquesta feina. La llet en pols ens anava molt bé, perquè com que un 50% és lactosa, ens recollia aquesta part d'aigua. Clar, amb el gelat vegà, a més, ho feia d'una manera homogènia amb tots els sabors. Però clar, en un gelat vegà, no. És a dir, pràcticament a cada gelat li hem de posar la proteïna o la fibra que hi toca perquè ens afegi aquesta funció. I aquí hi ha un treball entre tots els gelaters, gairebé d'investigació, per poder trobar aquest òptim per cada gelat vegà. Clar, nosaltres ara hem començat a treure algun sabor vegà, però molt específic, amb coses que sabem que ho són i que funcionen bé.
Clar, els sorbets ja ho són.
Ja ho són.
Ara falta
però vegà, Pep, el problema és que la gent no vol un sorbet vegà, vol una crema vegana, no? Vol menjar la vainilla que trobaria normalment en vegà, vol trobar el que trobaria amb la mètode tradicional, però en vegà.
Clar, no, i a més, per exemple, la llet de vaca o la llet d'ovella o de cabra, que, ja, que aquesta sí que ja té un gust, diguem-ne, més acusat, però la llet de vaca, que sol, diguem-ne, ser una gran tenidora de molts sabors, clar, amb una llet, podríem dir, entre cometes, no? Llet, ja dic entre cometes, vegetal, una llet de coco, potser seria una de les que es pot assemblar més a una llet de
sí,
vaca,
sí.
No?
La llet de coco és una de les que utilitzem. Nosaltres fem un gelat vegà de coco, que ha funcionat molt bé, que, a més, directament no li diguem vegà, perquè és tan bo que el pot menjar, diguem, el que és molt fanàtic del producte vegà com el que no ho és. I això, a vegades, és una etiqueta que agrada molt a molta gent, però també té molts detractors. Però, esclar, el coco justament ens permet, com has dit tu, tenir la llet de coco, obtenir la grassa del coco, en podem tenir la ratlladura del coco, podem tenir un coco deshidratat que ens recullia, és a dir, el coco és un d'aquells ingredients que en el vegà ens va bé perquè tenim totes les facetes del coco amb tots els formats que necessitem per poder treballar el gelat.
Una altra de les coses que, clar, quan parlem de gelats, i tot i que hi parlem de sucre, i evidentment segons quins gelats en porten molt i segons quins en porten menys, hi ha una cosa que vosaltres vau fer investigació per gelats, per persones, diguem-ne, que estaven o estan en un procés, diguem-ne, de la vida que ja el gelat és un aliment, no? Que ja és una font de proteïnes, controlants dels greixos...
Sí,
com va funcionar?
Això va ser una cosa molt bonica que vam fer ara ja fa 10 anys amb el Consorci Sanitari de Terrassa i el Parc Taulí de Sabadell, que era la gent que estava en planta d'oncologia, doncs als pacients se'ls donava per berenar i per sopar la possibilitat de menjar gelat. Evidentment, no tenia una finalitat curativa, però sí tenia una finalitat de revertir situacions de que en aquell moment no et ve de gust menjar, doncs una cosa fresca com el gelat, que per determinats tractaments que tens la gola, la faringe una mica cremada pel tractament, una cosa fresca que passi bé, i com has dit tu, a més, era un gelat que anàvem dintre els nostres paràmetres tradicionals de gelat, al màxim de la grassa que podíem, al màxim de la proteïna que podíem, és a dir, que tingués aquest aport calòric suplementari per tal de que la ingesta no tan sols fos d'una cosa fresca, sinó d'una cosa alimentícia. Si recordes la primera frase que he dit al principi, el gelat és un aliment. Per tant, seguim amb aquesta línia, no? Un gelat artesà és un aliment. I com el podem integrar? Doncs de moltes maneres.
Avui hem après molt de gelats, hem reflexionat sobre aquest terme, el terme del gelat, el terme del sorbet. A mi m'agradaria posar-vos en una tesitura, i mira, si li pots passar el micro a l'Àngelo, ell que ja fa uns quants anys que et deixa allò portar l'esquerra, la, la vareta de l'esquerra i la de la dreta, perquè el tenim més tranquil. Això, això sí, no, no para l'Àngelo de fer de les seves i de divulgar, com ha dit, que tota aquesta saviesa que s'ha après durant, durant els anys. Imagina que tenim aquí davant un diari i que el diari diu any 2033, i la notícia de la portada parla de gelats. Què t'agradaria que digués, Àngelo, aquesta notícia?
Jo vull afegir alguna cosa que ha dit l'Hervé. El gelat, a més de ser un aliment, aporta alguna cosa que no aporta cap més aliment. Quan un pare està en sintonia amb el fill i li vol fer el regal, li compra un gelat. Quan una persona se sent bé en si mateix, pren un gelat. Una persona que no, no està a gust, una persona que no se sent bé, no va prendre un gelat. Se prendrà un whisky, però no un gelat. Un gelat està predisposat a oferir-te alguna cosa. Té una sensació de felicitat. I aquesta gent que malaurosament estava en un estat molt baix, en un estat, diguéssim, molt malament, bueno, oferir-li un gelat li recordava un moment feliç de la seva filla. Nosaltres hem fet 10 tipus de gelat, tot diguéssim relacionat amb el sabor de, que se feien una vegada, hem millorat, com ha dit l'Hervé, al màxim de la seva potencialitat, diguéssim, calòrica, de manera que li aportessi alguna cosa més. I tinc que dir que tot aquest estudi ho vam fer amb la col·laboració d'Alícia, Alimentació i Ciència, i també de l'hospital que l'Hervé ha mencionat, baixo un control d'una psicòloga, una infermera i una doctora que constantment només se dedicava durant 2 anys a fer aquest estudi. Aquest estudi va sortir arreu del món, en totes les pàgines medicals. Aquí no ha hagut tant de ressò com el resto del món. Diguéssim, això sí que em sap una mica greu perquè ha aportat molt. Molt més. El gelat que no és tan sol un aliment, sinó que és algo més.
Home, doncs mira, seria molt fàcil, no?, el titular, el gelat, sí, un producte per la felicitat, no?
Exacte.
Perquè sí que és veritat que quan un es posa una cullerada d'un bon gelat, sí, és allò que aixeques la mirada, sí, cap al cel.
Sí, senyor.
Àngelo, Hervé, moltíssimes gràcies per la vostra saviesa i sobretot per aquest regal que ens heu fet d'ensenyar la tecnologia del món del gelat. Gràcies.
Gràcies a tu, Pep.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, avui, una frase anònima que diu: la millor xarxa social és una taula envoltat de la gent que més estimes. I esperem que feu això, si pot ser que cada dia dineu i sopeu amb la gent que estimeu. Esperem que us ho hàgiu passat molt bé avui a la Fonda i si tot va bé ens tornem a trobar demà, aquí, a la Fonda de Catalunya Ràdio.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Faig una passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu.
La
visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran, a tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la veritat, ens cal parar per respirar. La senzillesa és pels cors més grans, ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran si la visc al teu costat.